El DAMA es culpa Armengol del cobrament de comissió per la compra de mascaretes i PCR durant la pandèmia. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'empresari Víctor de Aldama ha assegurat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobrassin comissions, com sí que va passar, ha dit, a les Illes Canàries. El comissionista confés ha explicat que l'expresidenta tenia contacte, amb Koldo García i que els 10.000 euros mensuals que abonava l'exassessor del ministre Ábalos no eren per la compra de mascaretes al dos arxipèlags, sinó per termes generals, sense donar-ne més detalls. El PSIP exigeix disculpes, el PP Rubén Castro es portavoz de la executiva socialista.
Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama aquí a les Illes Balears. És dijous, dia 21 de maig, i hi ha novetats també pel que fa al cas Plus Ultra. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. L'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de Zapatero i de les seves filles, propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part dels socialistes investigats en el rescat públic de l'aerolínia. El PP anuncia una ofensiva al Senat amb més compareixences a la comissió de la CEPI com la de l'exministre José Luis Escrivá.
El Suprem anul·la el registre únic de lloguer de curta durada de l'Estat com a lloguer turístic.
Ho fa, diu la sentència, per manca de competències i considera que se superposa les regulacions autonòmiques existents. El registre únic ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des de juliol de l'any passat.
Sanció de 446.000 euros pel lloguer turístic il·legal d'un habitatge al nucli de Jesús a Santa Eulària.
El consistori va aprovar fa un any una sanció inicial de 580.000 euros que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions de l'infractor.
L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà a la decisió del Tribunal Suprem que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte la mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. L'argument principal de la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú, és que la conversió de la plaça per a vianants ha estat positiva per a la ciutat i ha millorat la mobilitat. Per això defensarà que ha de prevaler l'interès general.
No deixa de ser que són uns interessos d'uns molt pocs, 22, respecte a tota la ciutadania de Ciutadella. I el que ha de fer un ajuntament és defensar els interessos generals. I, per tant, farem tot el possible perquè així sigui.
I un centenar de metges s'han concentrat a la plaça de la Reina de Palma en la 18a jornada de vaga per reclamar un estatut marc propi.
Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sigui, no, és inhumà.
I serem en directe d'aquí uns minuts. Unes aturades que avui han obligat a suspendre 41 operacions i més de 3.000 consultes i proves diagnòstiques.
El seguiment de l'aturada que finalitzarà demà es manté respecte de les anteriors jornades.
I en els esports, la directiva del Mallorca demana unió per afrontar dissabte la darrera jornada de Lliga contra l'Oviedo. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. El cap de negocis, Alfonso Díaz, i el director de futbol, Pablo Ortells, no perden la fe i confien a la victòria mallorquinista i que acompanyin la resta de resultats per continuar un any més a la primera divisió. A més, demanen a l'afició que doni suport a l'equip durant els 90 minuts. De Michelis per Mójica per sanció i recupera Omar Mascarell per rebre dissabte al conjunt asturià. I en tennis, Jaume Munar ha perdut els quarts de final del torneig de Ginebra. El tenista de Santanyí ha caigut davant l'argentí Mariano Navone per un doble 6-2 en poc més d'una hora i mitja de partit.
Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I pel que fa al temps, continuen les temperatures elevades. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, un dia més hem arribat a superar els 30 graus. De fet, hem superat els 31 a punts d'interior de Mallorca. Per tant, ja ens manejàvem temperatures pràcticament d'estiu i demà això ha de continuar sent així. Mentre aquest anticicló potent es mantengui ferm a les illes, com pareix que ha de passar encara aquests pròxims dies, el tipus de temps que esperam serà el mateix. Demà poden tornar a tenir, això sí, algunes boiretes a punts, sobretot de costa, a primeres hores del dia, però després el sol es tornarà a imposar i amb temperatures que seran molt crescudes a les d'avui. El vent continuarà bufant molt fluix de gregal, per tant, trobarem encara una situació marítima molt plàcida a totes les illes. Per tant, es manté aquesta estabilitat màxima també a les platges i a les costes.
Gràcies, Dani. I en temps de cultura connectarem amb Sandra Martínez, que ens donarà tots els detalls de la presentació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que començarà d'aquí a mitja hora. Es donaran a conèixer els participants de la secció Talent i algunes de les principals novetats de la 16a edició del festival que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca. Vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu en què escoltaran també la cantant Luz Casal, que demà actuarà a l'Auditorium de Palma, un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Dia clau a l'Audiència Nacional de la peça Balear separada pel cas Mascaretes. L'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern Francina Armengol i la resta de l'executiu autonòmic del cobrament de comissions pel contractes d'adquisició de mascaretes adjudicat durant la pandèmia, com si va passar, ha dit, a les Illes Canàries, Maria Eugènia Quegles.
Aldama ha declarat com imputat arran de l'informe de la UCO sobre la compra del material sanitari per part de les Illes. Ell, presumptament, és el corruptor de la trama. Li ha explicat al jutge Ismael Moreno que els suposats pagaments de 10.000 euros que li hauria realitzat a Coldo García, exassessor de l'exministre Ábalos i que surt a l'informe de l'UCO, no només eren per comprar mascaretes, eren pagaments en general, sobretot de presumptes fraus d'obra pública. En tot moment, però, ha desvinculat de la trama l'expresidenta de les Illes, Francina Armengol, actual presidenta del Congrés, i la resta del seu govern. Ha assegurat que cap d'ells va cobrar comissions per la compra de mascaretes durant la Covid. En canvi, sí que en té constància, ha dit, del govern canari de llavors. Concretament, l'empresari ha relatat que l'expresident, Ángel Víctor Torres, ara ministre de Política Territorial, li hauria reclamat 50.000 euros a canvi de les adquisicions. En sortir, no ha volgut explicar res a la premsa.
No voy a hacer ninguna declaración, simplemente para agradeceros que estéis aquí, daros los buenos días y no voy a hacer ninguna declaración.
Davant el jutge també ha assegurat que no era ell qui parlava amb Armengol, sinó Coldo García, que presumia de la relació que tenia amb l'expresident.
I aquí a les Illes el PP i el PSIP en fan una interpretació oposada d'aquestes declaracions d'avui d'Aldama.
Els socialistes proclamen que es confirma el que sempre han dit, que Armengol i el seu govern mai no han estat a cap trama corrupta i que tot el que es va fer en pandèmia va ser en criteris tècnics. Per tot plegat, el portaveu de l'executiva, Rubén Castro, exigeix al PP que demani disculpes per difamar durant 2 anys.
Exigimos al Partido Popular que, al igual que ha dado credibilidad a todos y cada uno de los bulos del señor Aldama, hoy que ha declarado que en Baleares nadie percibió ningún tipo de pago, se disculpen públicamente después de años de difamación hacia nuestra secretaria general y hacia el Partido Socialista.
Tot i així, els populars de moment no en fan comptes, tot el contrari. Consideren que Aldama ha confirmat que els 10.000 euros que pagava a Coldo incloïen les gestions de l'exassessor d'Avalos amb el govern Armengol.
I una de les sorpreses de la declaració de l'empresari Víctor de Aldama és que ha aparegut l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, quan ha confessat que sabia que l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero emprava telèfons d'un sol ús. Hasta quan li demanaven si aquests aparells els facilitava la trama el que era el Guàrdia Civil implicat en el cas Coldo, Rubén Villalba. A les gravacions parlen sempre de cafeteres segures per referir-se a aquest telèfon. En tot cas, no ha implicat Zapatero en la trama, només ha deixat caure que també emprava aquests mòbils.
Si Zapatero va emprar aquest telèfon d'un sol ús, és mal de comprovar el que sí està analitzant en cura l'Audiència Nacional. Són tots els documents i material que s'endugueren dimarts del despatx de Zapatero i de les seves filles. I ja hi ha les primeres conseqüències. L'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de l'expresident.
El que se sap ara mateix és que el jutge, José Luis Calama, ha ordenat el bloqueig de més de 490.000 euros. No seria un bloqueig total, proporcional, sinó proporcional al fons que havia rebut de la consultora Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez, que s'investiga.
Mentre el taulell polític se segueix sacsejant, mentre no atura l'especulació sobre una hipotètica moció de censura, el PP ha anunciat ara una nova ofensiva al Senat.
El PP no pensa esperar ni un minut. La portaveu al Senat, Alicia García, ha explicat que empraran tota l'artilleria a la Cambra Alta, on tenen majoria de sobre per forçar compareixences.
Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal. Esto es demoledor para cualquier democracia. Y esto va mucho más allá del mero rescate de plusultra.
I ho faran a través de la Comissió d'Investigació de la CEPI, on ja va declarar Zapatero fa unes setmanes. Han anunciat tot un seguit de noves citacions, entre d'elles José Luis Escrivá, qui era ministre de la Seguretat Social i Inclusions quan varen passar totes aquestes suposades coses. També cridaran a declarar la secretària de l'expresident, la mà dreta de l'empresari Julio Martínez, i Manuel Aaron Fajardo, a qui el PP considera l'home de Zapatero a Veneçuela.
Des de la Moncloa, els ministres socialistes demanen respecte a la presumpció d'innocència de Zapatero, com ha fet avui el titular de Funció Pública, Òscar López.
Confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero, la persona, de un comportamiento ético intachable. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
A tot això, l'aerolínia en el punt de mira plus ultra ha emès avui un comunicat on destaquen la seva disposició a col·laborar amb la justícia.
També trasllada un missatge de respecte pel procés judicial en curs i demana rigor i que s'eviti interpretacions parcials o descontextualitzades del cas. Plus ultra va rebre el març del 2021 un préstec de 53 milions a càrrec del Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques, com també varen rebre 30 grans corporacions més, com són Air Europa, Aboris o Air Nostrum. L'objectiu era evitar que fessin fallida a causa de la pandèmia i la baixada d'activitats que el va suposar. En tot cas, però, en aquests moments, l'Audiència Nacional no investiga just aquesta cosa, el fet de que en el seu moment ajudessin a Plus Ultra a sortir del forat.
Set i 12 minuts, el Suprem anul·la el registre únic de lloguer de temporada impulsat pel Ministeri d'Habitatge per falta de competència i deixa en mans de la comunitat autònoma aquesta inscripció.
L'alt tribunal assenyala que se superposa les regulacions autonòmiques existents i dona la raó de manera parcial al recurs presentat per la Generalitat Valenciana, però manté l'obligació de les plataformes de compartir les dades. Espanya va ser el primer país de la Unió Europea a complir l'exigència de Brussel·les de aplicant mesures per controlar l'augment descontrolat, diuen, dels pisos turístics i els arrendaments de temporada en la creació d'aquest registre únic de lloguers. Ara, com que les competències d'habitatge estan cedides a les comunitats, el Suprem diu a l'Estat que no li pertoca aquesta tasca, tot i que s'hi troba que s'han de controlar. A més, el Suprem avala la ventaneta única digital.
I l'Ajuntament de Santa Eulària ha sancionat amb més de 446.000 euros els responsables del lloguer turístic il·legal d'un habitatge situat al nucli de Jesús.
L'habitatge es troba al carrer de Pío Baroja, a la zona de Can Lluís de Sarrota. Ara fa un any, el consistori va aprovar una sanció inicial de 580.000 euros, que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions que ha presentat l'infractor. S'ha estimat parcialment aquest recurs, però l'infractor ha reconegut d'aquesta manera l'actuació irregular. Finalment, la multa ha quedat en 446.000 euros.
I acord unànime entre el govern central i les comunitats autònomes pel que fa al repartiment dels 100.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge. Tot i votar a favor, les Balears reclamen un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
Just després de la conferència sectorial, el Ministeri d'Habitatge ha valorat que és un acord important pel seu contingut, però també pel poderós missatge que diuen llança a la ciutadania. Isabel Rodríguez, la ministra, ha assenyalat la importància d'haver aconseguit el suport de les comunitats autònomes.
Distintas administraciones de distinto color político nos estamos poniendo de acuerdo. Y como he compartido tantas veces con ustedes y con la opinión pública, este es el camino. Este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo.
Les comunitats del PP, entre aquestes les Balears, ja han votat a favor, però diuen que és exclusivament per responsabilitat. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, ha criticat la mesura perquè assegura que envaeix competències i no descarten dur-lo als tribunals.
Y hemos puesto de manifiesto en esta reunión sectorial, por una parte, nuestro descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas. Además, entendemos que muchos de los aspectos que se han visto incluidos en este plan estatal de vivienda han venido impuestos desde el Ministerio, insistimos, sin el necesario consenso con las comunidades autónomas.
El govern balear ha multiplicat per 7, diu, la seva aportació per augmentar el parc públic de pisos protegits, un augment superior al que fa el Ministeri, que triplica l'aportació. Mateo també s'ha mostrat obert a treballar conjuntament de forma bilateral amb el Ministeri, encara que lamenta el retard d'aquest nou pla d'habitatge perquè s'hauria d'haver aprovat a finals de l'any passat.
Que las ayudas y nuevas convocatorias que puedan surgir a partir de este plan estatal de vivienda, insistimos, pues sufre un retraso, creemos que injustificado, y que desde luego pues debemos lamentar a todas luces que se haya producido de esta manera, incumpliendo todos los plazos y sobre todo sin la posibilidad de negociación. Volvemos a insistir por quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.
Entre les novetats del nou pla es troba el blindatge de l'habitatge públic i protegit perquè mai no s'hi pugui especular. També una clàusula antifrau en les adjudicacions, a les quals el govern de l'Estat aplicarà un doble control per evitar maniobres il·lícites. Tot això, segons el Ministeri, amb l'aval i consens d'organitzacions sindicals, socials i empresarials.
L'Ajuntament de Ciutadella no vol fer marxa enrere en la pacificació de la plaça d'Esborn. Una resolució judicial obliga a retornar aquest indret al seu estat original, però des del consistori creuen que ha de prevaler l'interès general. Ramiro López.
La plaça d'Esborn avui segueix sense cotxes i la intenció de l'Ajuntament és que continuï així. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga, com a mesura cautelar, a tornar a permetre-hi l'entrada de vehicles i restituir-ne els aparcaments. L'Ajuntament, però, ja ha anunciat que recorrerà aquesta sentència i que no té intenció de fer marxa enrere amb la pacificació. Escoltem a Maria Jesús Begur, batlessa de Ciutadella.
I durant aquest mes no es pot executar res. Per tant, passat aquest 18 de juny, clar, els processos seguiran el seu camí i les dues bandes faran el que considerin. Però sí que es ve que ha de quedar clar el missatge que demà els cotxos no tornaran a la plaça d'Esborn, i ho dic fort, confiem que no hi hagin de tornar mai.
El consistori té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació. Asseguren que la conversió en zona per a vianants de la plaça hi ha millorat la mobilitat i evitat embossos al centre. També expliquen que defensaran l'interès general per sobre de l'interès dels 22 empresaris que ho van denunciar. Escoltem de nou a la batlessa de Ciutadella i a Juana Mari Pons, del PP de Ciutadella.
Són uns interessos d'uns molt pocs, 22, respecte a tota la ciutadania de Ciutadella.
L'Ajuntament ha d'acatar sentències. No ho diu el Partit Popular, ho diu un tribunal.
L'Ajuntament no tanca la porta a negociar amb els demandants i esgotaran totes les vies possibles perquè els cotxes no tornin mai a la plaça d'Esborn.
I la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua ha denegat la concessió d'un quiosque de platja a la zona protegida de Punta Pedrera. Eivissa, una possibilitat que va causar alarma entre els col·lectius ecologistes.
El Gengop havia alertat dels riscos per aquest entorn de penya-segats i l'antiga pedrera que li dona nom. Els verds també advertien de la perillositat per a les persones per possibles caigudes a diferents nivells. L'Ajuntament de Sant Josep ha informat desfavorablement la sol·licitud d'aquesta concessió. Recorda que aquesta serà la tercera vegada que es denega aquest negoci, que preveia un quiosque tancat de 19 metres i una tarima de 40 metres quadrats addicionals. A més, expliquen que dins el municipi hi ha altres concessions també denegades, com és el cas de Sacaleta, però que en altres punts de la costa n'hi ha que han quedat desertes i no comporten els mateixos riscos. Felícia Bocú és regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Josep.
Las dos veces hemos informado negativamente, totalmente, rotundamente negativamente, porque no consideramos adecuado que se haga un kiosco ni que se pueda llevar a cabo unas actividades en ese entorno.
Arriben gairebé les 7 i 20 minuts.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Avui és el quart dia de vaga dels metges d'aquest mes, un quart mes des que van començar les mobilitzacions dels facultatius per reclamar un estatut marc propi. Unes aturades que avui han obligat a suspendre 41 operacions i més de 3.100 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment de l'aturada es manté respecte de les anteriors jornades en un 80% als hospitals i en un 50% a atenció primària. De fet, com cada mes, els metges han fet avui hora baixa una concentració a la plaça de la Reina de Palma, ja hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Hi ha una gran afluència a hores d'ara d'aquest gremi de sanitaris?
Doncs ara mateix prop d'un centenar de metges segueixen protestant just al començament del passeig del Born al costat de plaça la Reina davant la falta d'avanços amb el Ministeri de Sanitat per negociar un estatut marc propi. Diversos sanitaris ens han contat la necessitat de millorar les seves condicions laborals.
Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sea, no, és inhumà.
Y estoy aquí reivindicando sobre todo condiciones laborales como el resto de españoles, que a los médicos se nos han quitado hace muchísimos años y ya hemos dicho basta.
Miguel Lázaro, president de Cimeval, ha confirmat que seguiran pressionant els diversos grups polítics per tal d'arribar a un acord i desbloquejar unes mobilitzacions que, diu, afecta considerablement a molts de pacients.
Y luego lo que yo pienso es que esto no se puede continuar, porque esto, vuelvo a decirlo, ya es un conflicto sanitario de unas graves dimensiones por el impacto que tiene. Yo creo que los políticos, bueno, que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad.
El mes que ve, en la setmana del 15 al 21 de juny, el col·lectiu de metges tornaran a convocar vaga a tot l'Estat i tant el juliol com l'agost s'estudiarà si seguir o no amb les mobilitzacions.
Gràcies, Lluís. Una vaga que demà es repetirà en la darrera jornada d'aquesta setmana i d'aquest mes. I l'ampliació del cribratge de càncer de mama beneficiarà prop de 80.000 dones a les Illes Balears, unes 52.000 d'entre 45 i 49 anys i gairebé 27.000 de 70 a 74 anys, una mesura que s'implementarà de manera progressiva durant 3 anys.
Ho ha dit la consellera Manuela García just abans de l'inici del Consell de Salut que ha tingut lloc a Palma avui matí. García ha apuntat que la mesura ha de passar per la Comissió Nacional de Salut i aprovar-se al Pla de la Interterritorial abans de ser aplicada després. Hi haurà un període d'implementació de 3 anys i hauran de passar uns 6 anys més perquè els dos nous grups d'edat incorporats al cribatge tinguin el 100% de la cobertura.
El año pasado, en el cribado, diagnosticamos 120 casos de cáncer de mama, que suponen aproximadamente el 18% de todos los casos que se diagnosticaron en Baleares. Con lo cual, el porcentaje no es pequeño y el resultado también es muy positivo en esa línea.
L'ampliació del cribatge de càncer de mama costarà uns 500 milions d'euros a la sanitat pública espanyola.
El govern ha posat en marxa una nova campanya de bons de producte local per minimitzar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà. L'objectiu és donar suport directe al sector primari i reforçar el consum dels residents a les Illes Balears. Aquesta edició, dotada amb 1 milió d'euros, permet a cada beneficiari un descompte màxim de 100 euros, 40 més que l'anterior. Laura Marcos.
A partir d'avui i fins d'aquí una setmana, els productors de les Illes es poden adherir a la convocatòria, també habilitant la venda digital. Per cada 20 euros de compra, el consumidor en pagarà 10. Hi ha 10 vals per persona. Com a novetat d'aquesta edició, els bons s'hauran d'activar al web bonsproductelocal.com. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha explicat el doble objectiu de la campanya.
Per una part, és reforçar la comercialització d'aquestes empreses agràries, d'aquests pagesos que s'apuntin, però també donar una ajuda als residents, als d'aquí, que davant la pujada de preu generalitzada que hi pugui haver, tinguin ja un descompte, però que sigui per productes agroalimentaris de producte local amb aquesta bonificació que tindrem.
Els beneficiaris podran activar els bons el 4 de juny i els podran utilitzar a partir del 8 de juny fins al 7 d'agost o fins a esgotar els 90.900 vals que hi ha en total. El director general de producte local és Joan Llebrés.
Sí, per exaurir els 10 bons de 10 euros, haurien de fer una compra de 200 euros, com a mínim. Els bons se poden gastar individualment o tots junts amb una mateixa compra. I és el consumidor qui tria quant de bons vol gastar.
Per compensar la doble i triple insularitat, els productors de Menorca i Eivissa rebran un 20% més de bons i els de Formentera un 30% més que els de Mallorca.
I el Butlletí Oficial de les Illes ha publicat avui una nova línia d'ajuts extraordinaris per a pimes i autònoms de la construcció, del transport, del sector primari i també de la indústria. És una de les línies activades de finançament empresarial per fer front als efectes econòmics derivats, com dèiem, de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura vol mobilitzar fins a 75 milions en liquiditat per als sectors més afectats.
El govern destinarà 4 milions ampliables a la nova línia gestionada a través de l'ISBA per reduir els costos financers de les empreses. L'executiu assegura que aquesta actuació permetrà cobrir fins al 94% de les despeses associades a operacions de liquiditat. La iniciativa s'emmarca en el decret llei aprovat aquest abril per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons ha explicat el vicepresident Antoni Costa, la línia extraordinària permetrà subvencionar fins al 100% del cost dels avals de l'ISBA i de les comissions d'obertura i estudi així com el 90% dels interessos abonats per les empreses.
De cada 100 euros de cost per un autònom, per una pime, 94 euros estan amb ajuda de l'administració. Per tant, és un esforç important que fem des del govern de les Illes Balears perquè puguem transitar, perquè puguem superar aquesta situació de crisi.
Les operacions podran arribar fins al 300.000 euros per beneficiari i es formalitzaran fins al 31 de desembre de 2026. El president d'ISBA, Eduardo Soriano, assegura que les sol·licituds es resoldran com a màxim en 15 dies.
Tant tècnica com financerament estan en una situació òptima per afrontar aquesta iniciativa i estic segur de que, bueno, serà un èxit com altres que hem estat apoyant.
Ajuts públics per la factura d'una guerra que encara continua i que també ha tocat de ple les previsions econòmiques que maneja la Comissió Europea. De fet, avui ha anunciat que les perspectives dels 27 empitjoren amb un menor creixement del PIB i una major inflació i enguany i també l'any que ve, el 2027.
Malgrat aquesta crisi, en el cas de l'estat espanyol, Brussel·les estima que creixerà un 2,4% d'enguany, una dècima més del previst. Això permetrà a Espanya ser l'economia amb més ritme d'expansió de l'eurozona. Pel que fa a la inflació, la comissió preveu que pugi al 3% abans de moderar-se al 2,5% l'any que ve.
Les autoritats de les Illes Balears han guardat avui migdia un minut de silenci per l'assassinat masclista a la cant d'una dona que tenia molta vinculació amb Eivissa. La víctima, de 51 anys, va morir a trets en mans del seu home, que també va executar el seu fill i es va suïcidar. Uns fets que varen ocórrer al quarter de Dolores, ja que l'agressor era guàrdia civil.
El Ministeri d'Igualtat ha confirmat que considera el cas que va passar dissabte com a assassinat masclista. Segons apunta la investigació, l'home els hauria disparat esperant mentre tots dos dormien perquè varen aparèixer sense vida al llit i no hi ha indicis que es defensassin. Catalina Salomas, la directora d'Ibedona.
Des del govern hem posat a disposició de la família el nostre servei 24 hores, aquest servei que no només fa aquest acompanyament telefònic, sinó també aquest acompanyament presencial.
I el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears promouen un pla per a clubs, entitats esportives i d'oci a l'illa per prevenir la violència de gènere.
El projecte preveu cursos de formació bàsica en igualtat i prevenció d'actituds masclistes. S'hi podran adherir clubs, associacions i entitats esportives i de lleure de tot Mallorca amb un contingut adaptat a les necessitats reals de les entitats participants. El president del Consell, Llorenç Galmés, i el rector de la UIB, Jaume Carot, confien que aquesta iniciativa contribueixi a una societat més igualitària i menys masclista.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'empresari Víctor de Aldama exculpa Francina Armengol del cobrament de comissions per la compra de mascaretes i PCR durant la pandèmia.
El comissionista confés ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobrassin comissions, com sí que va passar, ha dit, a les Canàries. Ha explicat, a més, que l'expresidenta tenia contacte amb Coldo García i que els 10.000 euros mensuals que abonava l'exassessor del ministre Ábalos no eren per la compra de mascaretes als dos arxipèlags, sinó per temes generals, sense donar-ne més detalls.
El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama de les Illes Balears, mentre el PSIP exigeix disculpes al Partit Popular. Rubén Castro és portavoz de l'executiva socialista.
Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
L'Audiència Nacional bloqueja els comptes bancaris de Zapatero i de les seves filles.
Propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part de societats investigades en el rescat públic de l'aerolínia. El PP anuncia una ofensiva al Senat amb més compareixences a la comissió de la CEPI com la de l'exministre José Luis Escrivá.
Tot això en relació a l'aerolínia Plus Ultra, i el Suprem anul·la el registre únic de lloguer de curta durada de l'Estat com a lloguer turístic.
Ho fa, diu, la sentència per manca de competències i considera que se superposa les regulacions autonòmiques existents. Al Regne Unit ha estat obligatori per anunciar qualsevol lloguer vacacional des de juliol de l'any passat.
Sanció de 446.000 euros pel lloguer turístic il·legal d'un habitatge al nucli de Jesús a Santa Eulària.
El consistori va aprovar fa un any una sanció inicial de 580.000 euros que ha rebaixat en 140.000 euros després de les al·legacions de l'infractor.
Acord unànim entre el govern central i les comunitats autònomes pel repartiment dels 100.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge.
Les comunitats del PP, com les Balears, hi han votat a favor, segons el conseller José Luis Mateo, per responsabilitat. Tot i això, l'arxipèlag reclama un major marge de decisió en la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
Nuestro descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas.
L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà la decisió del Tribunal Suprem que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte la mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. El consistori considera que la mesura ha millorat la mobilitat i defensa, que ha de prevaler l'interès general.
I un centenar de metges es mobilitzen en aquesta hora a la plaça de la Reina de Palma davant la falta d'avanços amb el Ministeri de Sanitat per negociar un estatut marc propi i millorar així les seves condicions laborals.
El col·lectiu de metges seguirà pressionant, asseguren els diversos grups polítics, per tal d'arribar a un acord i desbloquejar les negociacions.
Lluitant per un estatut propi, la responsabilitat que tenim, les condicions que tenim, les guàrdies no cotitzen, és que això, o sea, no, és inhumà.
Y estoy aquí reivindicando sobre todo condiciones laborales como el resto de españoles, que a los médicos se nos han quitado hace muchísimos años.
Passen 3 minuts.
Y ya hemos dicho basta.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
La directiva del Mallorca demana unió per afrontar dissabte, Miqui, la darrera jornada de Lliga contra l'Oviedo.
Alfonso Díaz i el director de futbol Pablo Ortells no perden la fe i confien en la victòria mallorquinista i que acompanyin la resta de resultats per continuar un any més a la primera divisió. A més, demanen a l'afició que doni suport a l'equip durant els 90 minuts.
Espero, ¿no?, que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen. Yo creo que el compromiso ha estado ahí, los jugadores lo han luchado, es verdad que los dos últimos partidos no se dan las cosas. Y bueno, estamos en esta situación, vamos a ver si se alinean los astros y podemos sacar adelante.
Hay un 5%, tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después pues esperar resultados.
Pueden expresar, evidentemente, como cada uno considere, y el equipo lo que tiene que hacer es hacerlo bien en el césped, contagiar a la gente y que nosotros mismos seamos los que animemos a la gente con un buen partido a estar juntos y a estar unidos.
El tècnic Martín de Michelis perd Mójica per sanció i recupera Omar Mascarell per rebre el conjunt asturià. I avui, el programa Esport 3, l'excapità del Mallorca, Chichi Soler, ha parlat de la difícil situació que viu l'equip.
Fins que no m'ho han donat compte, que era el que jo, la darrera jornada, que ja no et van de tu i no tens marge, doncs pues, no m'ho han emporat. Bé, com si tens la sensació que podrem, conyerem. I quan s'ha acabat el marge, dius, ah, pues mira on estem. Sí, sí. Si haguéssim fet les feines antes, pues, a lo millor no haguéssim estat en aquesta situació i crec jo que hem tingut oportunitat de sobre per no arribar en aquesta situació.
Chichi Soler espera que el Mallorca no falli contra l'Oviedo.
Ferrem-nos en aquesta possibilitat i que no sigui per nosaltres, que no sigui cosa que se produsquin resultats i quedem de fora. Ojalà en el darrer minut surti aquesta carambola, que no estiguem molt de temps sense carambola feta i jo a lo darrer s'acabi, que això és molt més cruel. Sí. I cas de confirmar-se el descens, pues l'any que ve a fer feina fort, un altre pic, i veurem si aconseguim pujar.
I el Mallorca rep dissabte un rival que no se juga absolutament res. L'Oviedo ja està descendit matemàticament a segona divisió. El seu tècnic, Guillermo Almada, diu que el seu equip mostrarà professionalitat i sortirà son moix a guanyar.
Bueno, tenemos un partido que demanda mucha responsabilidad por todas las cosas que hay en juego de otros equipos, por el prestigio de la institución, de los futbolistas, así que con la mayor responsabilidad pensando en el partido y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible e intentar ganar. Así que estamos en esa tarea.
Tot el que passi dissabte ho podreu seguir en directe a partir de les 7 aquí a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports d'IB3, i quan faltin 10 minuts per les 9 podreu veure el programa Esports 3 en joc per IB3 Televisió. Serem a Son Moix i atenció també als altres tres camps on el conjunt vermell juga qualque cosa. Serem a l'estadi de Montilivi, a El Coliseum i també a la Cartuja. I avui ha estat la que podria ser la darrera roda de premsa de Miguel Álvarez a Camp Mises. L'Eivissa acaba la temporada dissabte al Camp de l'Europa. L'equip només ha aconseguit la salvació i té molt difícil classificar-se per a la Copa del Rei. Álvarez insisteix que no han obtingut resultats, però que han fet molta feina.
Y creo que hay muy buenos cimientos, creo que hay jugadores que han crecido muchísimo, creo que es una parte importante de darle continuidad también. Dependiendo de lo que quieran el objetivo, lo que tenga que ser, será. Si no tiene que ser, peor para ellos, ¿qué vamos a hacer? Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, pero ya lo dije algún día, que no estamos satisfechos del resultado a nivel de puntos.
I en bàsquet, l'Estia Menor, que es juga demà, continua viu en l'eliminatòria de la fase d'ascens a l'ACB, en un partit que podreu seguir per IB3 Televisió a partir de les 9 del vespre. Avui ha parlat el tècnic Javi Zamora. L'entrenador madrileny confia en un Vintalfa ple per aconseguir la remuntada.
con muchísimas ganas de vivir una fiesta más en Vintaufa. Estoy convencido que el ambiente va a ser como en las grandes ocasiones. Aquí ya pudimos vivir el ascenso a Primera FEB, el final de Copa, y estoy convencido que será una de las grandes jornadas, ¿no? Tiene que ser una fiesta y nosotros dar toda la guerra del mundo dentro de la pista para que se sientan orgullosos.
I mentrestant, el gran interrogant en el món del bàsquet balear és si la temporada que ve hi haurà un equip mallorquí o dos a Primera FEB. Ahir, IB3 vos avançava la negociació entre el FIBO i Mallorca i el Palmer per fusionar-se. Avui, per primera vegada, s'hi ha pronunciat l'Ajuntament de Palma. I tot i que el Bahia Sant Agustín insisteix que les negociacions estan trencades, el consistori confia que s'arribi a un acord. Javi Bonet és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma.
És il·lusió de tots els aficionats del bàsquet que per fi tinguem un equip fort, somni de tots els aficionats de jugar qualque dia a l'ACB. Estan en una situació d'estand-by, per dir-ho de qualque manera. Nosaltres confiem que això se pugui reconduir. No ens havíem pronunciat públicament fins avui, però crec que ara ja és hora de demanar que hi hagi un acord entre els dos clubs per intentar que aquesta ciutat tingui un club a on li toca, i repeteix que és a l'ACB, que és el que volen tots.
En tennis, Jaume Munà ha perdut els quarts de final del torneig de Ginebra. El tenista de Santanyí ha caigut davant l'argentí Mariano Navone per un doble 6-2 en poc més d'una hora i mitja de partit. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia, a l'etapa d'avui, Enric Mas ha quedat el número 70 a 2 minuts i 29 segons del guanyador. L'artenant, que això sí, continua escalant a posicions a la general, puja dues posicions i és 25è a 14 minuts del líder, que continua sent el portuguès Afonso Eulàlio.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ei, què vos pos?
Jo un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Wine Days Déu Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeu.com. Wine Days Déu Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Avui han arribat a Formentera dues embarcacions irregulars més amb una trentena de persones migrants. El president de l'illa ha demanat al Ministeri d'Exteriors i de la Infància que faci una visita institucional per conèixer la realitat de Formentera. Això després que ahir aparegués a la costa de l'illa els cossos de dos joves migrants, el que va d'any, en el que duim d'any, ja han arribat més de 30 cadàvers a les costes a les Balears. Són la meitat dels 67 que varen aparèixer durant tot l'any passat. Elena Trinidad.
En les dues embarcacions que han tocat terra avui matí a Escopinà viatjaven un total de 30 persones d'origen subsaharià. 9 d'elles eren dones i 2 eren infants petits. Tot això després que ahir aparegueren a la costa de Formentera els cadàvers de dos joves migrants en una jornada que ha estat qualificada de negra pel mateix president del Consell de Formentera, Òscar Portas, que ha enviat una invitació formal als ministres de la Infància i d'Exterior del Govern d'Espanya perquè venguin a conèixer de primera mà la delicada situació que viu Formentera.
Sent ministre d'Infància i Joventut i en els ministres exteriors, demanant-los que venguen a Formentera per poder veure de primera mà la realitat que estem travessant aquí. Jo crec que es venguen aquí, poguent escoltar-nos realment, mirar les nostres costes, els portaria a veure el centre d'urgència que tenim de cuida d'aquests menors.
Enguany ja han aparegut 9 cadàvers a les costes de Formentera i a totes les Balears més de 30. Són la meitat dels 67 cadàvers de possibles migrants que va comptabilitzar la Guàrdia Civil en tot el 2025. Des de l'ONG Caminando Fronteras alerten que hi ha moltes embarcacions irregulars desaparegudes i que les famílies han denunciat la desaparició de molts joves. Avui mateix mateix, a Guinea Equatorial s'ha fet una cerimònia de comiat a una dona i el seu nadó que van sortir a finals de març des d'Algèria. La seva família ja no ha tingut més notícies d'ells. Al cementeri de Sant Francesc ja hi ha 26 nínxols de cadàvers trobats a la mar sense identificar.
Educació amplia el transport escolar per als alumnes de formació professional d'Eivissa i posarà en marxa dues noves línies al curs que ve.
És una de les novetats que ha anunciat la conselleria en la reunió per fer balanç del curs amb els directors d'escoles i instituts de les Pitiuses i preparar el curs que ve. Una línia enllaçarà Vila amb la finca de Camp Marines i l'altra tindrà dos itineraris que cobriran l'illa. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
Serà la primera comunitat autònoma o de les primeres que cobrirà formació professional, és a dir, ampliem els drets dels nostres alumnes i de les nostres famílies i d'aquesta manera facilitarem que no hi hagi les problemàtiques que hi havia.
Es dona resposta així als problemes que ha causat la implantació de la nova contrata del transport públic a Eivissa.
I l'empresa municipal de transports de Palma suma 23 nous autobusos elèctrics a la seva flota i alguns ja han començat a circular avui a hora baixa. Els vehicles són de 12 metres de llarg i amb una capacitat d'aproximadament 100 passatgers. L'objectiu del consistori és arribar a tenir-ne 113 unitats d'aquests vehicles urbans amb zero emissions.
Es tracta del primer dels tres lots que la Regidoria de Mobilitat incorporarà a la xarxa de busos de l'MTI, que sumarà així 68 nous vehicles. Jaime Martínez és al Batla de Palma.
34 d'aquests 68, 34 autobusos més adjudicats a Daimler-Mercedes comencin a arribar a Palma durant aquest pròxim mes de juny. Circularan inicialment per línies com ara 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 i 40. I jo entenc que en unes setmanes estaran tots aquests 23 ja en marxa.
La renovació està finançada amb fons europeus Next Generation i amb l'import de turisme sostenible.
I l'expansió de l'hora als barris de la Tercera Corona de Palma faran augmentar la demanda i els preus dels pocs aparcaments que hi ha. La falta d'oferta fa pensar a immobiliàries i també residents que el problema es traslladarà als barris més perifèrics.
Aparcar un poc més enfora.
Al final tothom deixarà els cotxes en el Carrefour.
Nosaltres serem els culpables de que tinguin més pressió les altres barriades, o sigui que m'ho anem passant la pilota.
Hi haurà més espai per aparcar els que vivim per la zona.
Se pot dir aquí, si és que no tenim parking en una hora.
Pel que fa als comerços, crec que això fa més mobilitat.
Les immobiliàries esperen una allau de persones que demanin aparcaments en els nou barris de l'Eixample que s'estan preparant per tenir l'hora.
Però asseguren que se'ls farà difícil respondre amb la poca oferta disponible que hi ha. La solució que trobaven els veïnats és aparcar més enfora perquè no podran assumir cap cost.
El regidor de mobilitat, Antoni Deudero, assegura que el procés afectarà aproximadament 140.000 veïnats. Encara, diu, però es troba en fase molt inicial.
Això és un projecte que estava inclòs dins el pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat. Encara no podem donar una data concreta, però estem fent feina perquè sigui una realitat al llarg d'aquesta legislatura.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Aterrats a Turquia, els activistes de la flotilla que van abordar per l'armada israeliana en aigües internacionals al mar Mediterrani.
Entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Moner i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera, el grup d'advocats Adalaha, que els assessora, ha criticat l'acció de maltractaments i abusos per part d'Israel perquè entenen constitueix una flagrant violació del dret internacional. And violence wherever they go. They have a war. Una de les activistes ha denunciat just a l'aterrar a l'aeroport d'Istanbul a Turquia que l'objectiu d'Israel és la violència, però assegura que les seves accions faran un món més segur.
Novena jornada de vaga a l'ensenyament públic valencià i els docents han complit l'amenaça. Més d'un centenar d'equips directius han dimitit avui en bloc.
És la resposta a la manca d'entesa, diuen, amb educació. Els professors reclamen augments de plantilla, reduccions de ràtio i pujades de sou, però la darrera proposta, presentada per la conselleria, no convenç, apunten el 78% dels docents concentrats avui a les portes de les Corts, on fins i tot els ates el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Lorca.
República Democràtica del Congo, Uganda i Sudan del Sud organitzen una cimera d'alt nivell per intentar frenar el brot d'Ebola.
El brot ja ha causat 139 morts i 600 casos sospitosos per un cep pel qual no hi ha vacuna, mentre que la taxa de letalitat oscil·la entre el 30 i el 50%.
Donald Trump ha dit que volen que l'estret d'Hormuz obert i lliure el trànsit sense haver de pagar peatges, però ha deixat clar que ningú entrarà o sortirà de l'Iran sense el permís dels Estats Units. Això mentre assegurar que el conflicte a l'Orient Mitjà finalitzarà, diu, aviat.
A més, ha anunciat que quan acabi tot el combustible estarà més barat que abans de la guerra, tot mentre la Xina ha advertit Washington que deixi d'amenaçar el seu aliat cubà després que un tribunal nord-americà imputés l'exlíder cubà Raúl Castro per assassinat.
I el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assenyalat la decepció del president Trump en l'OTAN. So when that is the key
rationale for why you're in NATO, Rubio afirma que hi ha països com Espanya que es neguen a que puguem utilitzar les bases del seu territori, llavors, per a què està en l'OTAN, demana.
I a França han estat detinguts 16 monitors d'activitats extraescolars per abusos a menors.
Tots feien feina a una escola de París, però també havien passat per altres centres que ara s'investiguen. El cas va esclatar a finals de gener, quan una televisió va emetre un reportatge amb imatges amb càmera oculta que mostraven els monitors escridassant i maltractant els menors. Tot d'una es va produir una allau de denúncies per part de les famílies per actes de tot tipus. La Fiscalia ara investiga fins a 84 escoles infantils i altres 20 de primària per aquests fets.
10 minuts per arribar a les 8. Fots artificials. Forastera, de Lucía Aleñá, serà la pel·lícula inaugural de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Així s'acaba d'anunciar l'Hotel Victòria Gran Melià de Palma, seu del festival, i on també s'ha avançat que la d'enguany serà l'edició amb major presència de talent balear de la història d'aquest festival. Seguint aquesta presentació hi ha la nostra companya Sandra Martínez. Sandra, bon vespre.
Bon vespre. L'Atlàntida és com un d'aquells regals que s'obre a poc a poc. Primer es va presentar el cartell, un Errol Flynn platòric, banyant-se en aigües mallorquines. També es varen confirmar les dates, del 24 de juliol al 2 d'agost, uns dies més a Filming, les propostes musicals. I avui toca la inauguració i la presència balear amb 8 llargmetratges, de 9 curtmetratges a competició, i la celebració també dels 20 anys de Jo, de Rafa Cortés, amb una projecció especial. Moltes propostes, ens ha explicat Jaume Ripoll, el director del festival, perquè el producte s'ho val.
No és més balear que mai, sinó lo balear és més internacional que mai. Crec que una de les claus és aquesta, lo balear, lo que s'ensenya en guanyes a Atlàntida, són obres que moltes d'elles han estat presentades i premiades en els festivals més importants del món. Xerram, per exemple, de Forastera, ha guanyat el Festival de Toronto. D'Amílcar ha guanyat un premi a ITFA, és el festival documental més important d'Europa. La Carn acaba ara d'estar presentada al País Southwest en el Festival de Londres, per tant, és més important.
Entre els llargmetratges escollits a la secció Talent Balear, noms històrics, podríem dir, del festival, com Miguel Ec o Marga Malià, que presenta un documental molt especial, Suportant el Paradís.
Mallorca i els mallorquins i la situació que ens afecta a tots a través de la visió d'una sèrie d'artistes tan rellevants com en Miquel Barcelona, Carme Riera, n'Agustí Villaronga, Antoni Catany, gent que ja no hi és però que rescatam amb el documental, i també veus noves d'artistes actuals i de les meves reflexions.
I també noms destacats com els de Joan Porcel, guanyador de 2 vitnagues de plata del Festival de Màlaga amb la Carn, o Òscar Bennàsser, guanyador del Goya, que presentarà en l'Eixam. Noms que hi participen i noms que seran els encarregats d'escollir. El jurat, que estarà composat per Biel Mesquida, Clary O'Keefe i Llum Barrera. A 2 mesos vista, tot és pràcticament a punt a l'Atlàntida.
En principi, jo diria que a dia d'avui tenim el 95% de la programació completa, però clar, val d'un dia per l'altre, de que un pugui venir o no pugui venir, o hi ha un impediment de darrera hora, que no hi ha cap problema que condicionant que acabi, bueno, al final, de condicionar el propi desenvolupament del festival. I jo crec que, en aquest sentit, la feina feta no es fa sentir molt orgullosos. Crec que feia molt temps que no tenien el festival tan preparat tant d'hora. Crec que és una cosa que ens permet a tots treballar amb més profunditat.
Una darrera novetat d'enguany, perquè per fer el certamen més accessible a persones grans o amb dificultats d'alfabetització digital, el festival els facilitarà també l'accés al sistema de reserves online. En fi, tot això ara aquí, en aquest marc preciós, al Passeig Marítim de Palma, en aquesta terrassa de l'Hotel Maria Victòria, on a banda de nombrosos representants del món cultural, hi ha també representants del món polític, com ara el conseller de Cultura, Jaume Bauçà.
Gràcies, Sandra, i per la mare de la veu inconfusible de Luz Casal, que serà demà a l'Auditorium de Palma. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto el mundo indiscutible con descaro y valor y una pizca de... I arriba en la gira del seu nou treball Me voy a permitir, 10 temes tan diferents, tan lliures, com aquesta artista enamorada d'una feina que qualifica de vocacional. Les noves cançons sonaran en una nit especial en què no faltarà tampoc els clàssics de la seva carrera. Avui matí, abans d'anar a la presentació de l'Atlàntida, hi ha parlat amb ella Sandra Martínez.
El concert de l'Auditorium forma part d'una llarga gira de presentació amb tot el que suposa de viatges, d'esperes, de promocions. Hem volgut saber si aquesta part més feixuga es compensa després amb el plaer damunt de l'escenari, i en la resposta no hi ha hagut cap dubte.
En mi profesión, en mi trabajo, en mi dedicación a la música, hay aspectos que son verdaderamente duros. Pero si tienes vocación, tienes ilusión y tienes motivos para seguir y para crecer y para ampliar tu conocimiento, están bien empleados.
Llena de penas, llena de penas me acuesto, y con más penas me levanto.
I aquesta vocació l'ha transformada en un referent de la música pop o en un estil que defensa, arriba a molta gent i, com a tal, no té per què estar buit de contingut.
No necessàriament comparto la idea o esa, digamos, actitud de, bueno, casi frívolo, ¿no? O sea, dentro del... de la música popular, por eso es popular, porque le llega a mucha gente. Mandar mensajes de este tipo me parece a veces hasta como una obligación.
Me voy a permitir ser mediocre, macarra, prepotente, chabacana y vulgar. Me voy a permitir perder el norte, torpe, insolente, imperfecta y moral.
Supervivent de modes, marquesa, reivindicativa i rockera, Casal és conscient que el públic espera les cançons que l'han fet a formar part del seu cançoner particular, però reclama també temps per les noves creacions.
És una necessitat per mi, decir, mira, esto es lo que he escrito, esto es lo que he cantado, esto es lo que he grabado, y luego, pues, eso va acompañado de canciones que... sabemos sí o sí que la gente desea, ¿no? Hacemos un balance entre lo nuevo, lo anterior, lo que está muy atrás en el tiempo, pero sigue estando vigente.
Y no me importa nada.
Temes com aquest o com Te dejé marchar sonaran a l'Auditorium com un dolç peatge per tants anys de carrera en una sala pràcticament plena. La cita a partir de les 9.
Com deia Anna Sandra, serà a partir de les 9 a l'Auditorium de Palma. El cost de les entrades és de 48 euros. I d'aquest concert de Luz Casal, que serà demà a l'Auditorium de Palma, per la mare de la Fira del Llibre de Palma.
Ja hem arribat, benvingudes a l'after party. No tenim el cash, però que la festa no pari. Pots mirar-te el tarineu i se'ls filtra.
La plaça d'Espanya es prepara per tornar-se una festa i acollir del 29 de maig fins dia 7 de juny la 44a edició d'aquesta fira, enguany amb més talent local i més inclusiva que mai.
Sobretot gràcies al nou acord del Gremi de Llibreters amb Apropa Cultura, amb propostes dirigides a col·lectius en situació de vulnerabilitat, com ara clubs de lectura o tallers. Es tracta de fer realitat el lema de la fira d'enguany, il·lustrat per Flàvia Gargiulo, la fira del llibre Una fira per home. Ho destaca Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters.
El que volem explicar és que tothom té un llibre i que tothom que s'acosti a la fira trobarà un llibre per ell. No n'hi ha un que serveixi per tothom, ojalà que és aquesta fórmula, i ja els agradaria molt d'editors, però sí que tothom trobarà, tothom que s'acosti a la fira a la plaça Espanya aquest dia, es trobarà un llibre per ells.
Es repeteix també la nit de fira amb les paradetes obertes fins a les 10, el dia de la inauguració, i també a destacar el pregó de fades i les actuacions de Monkey Doo i els Cocorba, complements per als que el bessó de tot plegat, els llibres, amb una presència destacada d'autors que presenten novetats.
Sobretot on destacam el talent local, tenim autors locals que presenten novetat com en Younes Chaib, Marcos Augusto, en Olivia Land, en Alex Fito, en Pere Estelric i una sèrie de Nalaya Malo, una sèrie d'autors que venen a presentar les seves novetats, i també rebrem la visita d'alguns autors de fora com en Miguel Gane, Nalina Not, Neudalt Espluga o no Luciana Péquer.
El tinent de Valdí i responsable de cultura, Javi Bonet, trae a pit de l'èxit de la instal·lació a la plaça d'Espanya.
Tots els ciutadans, en qualque moment del dia, passen per la plaça d'Espanya, i és un goig tenir una plaça Espanya viva i una plaça Espanya amb una fira tan preciosa com aquesta.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 21 de maig, en què l'empresari Víctor de Aldama exculpa Francina Armengol del cobrament de comissions per la compra de mascaretes i PCR durant la pandèmia. Neus López.
El comissionista confés ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional que no té constància que les Balears es cobressin comissions, com sí que va passar, ha dit a les Canàries. Ha explicat, a més, que l'expresidenta tenia contacte amb Coldo García i que els 10.000 euros mensuals que abonava a l'exassessor del ministre Ábalos no eren per la compra de mascaretes als dos arxipèlags, sinó per temes generals, sense donar-ne més detalls.
El PP insisteix que Armengol va obrir la porta a la trama a les Balears, mentre el PSIP exigeix disculpes al Partit Popular. Rubén Castro es portaveu de l'executiva socialista.
Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
I l'Audiència Nacional ha bloquejat els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i de les seves filles, propietàries d'una empresa de comunicació que hauria rebut pagaments per part de societats investigades en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
Els socialistes li fan costat, mentre que el PP anuncia una ofensiva al Senat, amb més compareixences a la comissió de la CEPI, com la de l'exministre José Luis Escrivá.
I el president de Cimeval diu que estan estudiant noves mesures de pressió per evitar l'impacte de la vaga de metges sobre els pacients.
És el que ha assegurat Miguel Lázaro avui a hora baixa durant la concentració que ha reunit a més de mig centenar de metges en el centre de Palma per a protestar contra el Ministeri de Sanitat per la manca de negociació per acordar un estatut.
Y luego lo que yo pienso es que esto no se puede continuar, porque esto, vuelvo a decirlo, ya es un conflicto sanitario de unas graves dimensiones por el impacto que tiene. Yo creo que los políticos, bueno, que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad.
Sanció de 446.000 euros pel lloguer turístic il·legal d'un habitatge al nucli de Jesús a Santa Eulària.
El consistori va aprovar fa un any una sanció inicial de 580.000 euros, que ha rebaixat en 140.000 després de les al·legacions de l'infractor.
Acord unànim entre el govern central i les comunitats autònomes pel repartiment dels 100.000 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge.
Les comunitats del PP com les Balears hi han votat a favor, segons el conseller José Luis Mateo, per responsabilitat. Tot i això, l'arxipèlag reclama un major marge de decisió a la gestió dels 168 milions d'euros que li corresponen.
I l'Ajuntament...
No estoy descontento con el plan estatal de vivienda en su conjunto, entendiendo que es un plan estatal de vivienda que no se ha negociado con aquellos que tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda, que no son otros que las comunidades autónomas.
I l'Ajuntament de Ciutadella recorrerà la decisió del Tribunal Suprem que l'obliga a revertir la pacificació de la plaça d'Esborn de manera immediata.
Presentarà un recurs de cassació per deixar sense efecte la mesura cautelar que ordena el retorn dels aparcaments i la circulació de vehicles. El consistori considera que la mesura ha millorat la mobilitat i defensa que ha de prevaler l'interès general.
Així ho ha explicat la batllessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur.
Se confirma algo que ya veníamos diciendo desde el Partido Socialista de Baleares. Ni Francina Armengol ni nadie de su gobierno ha estado jamás en una trama de corrupción.
I avui a rebaixa han aterrat a Turquia els activistes de la flotilla que varen ser abordats per l'armada israeliana en aigües internacionals del Mediterrani.
Entre els alliberats hi ha quatre illencs, una eivissenca, els menorquins Lluís de Monet i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera.
Així arribam a les 8:04. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.